dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, aquests dies, aquests darrers dies, les Càritas diocesanes de Catalunya han anat presentant les seves respectives memòries anuals, la majoria, de fet, ahir dijous. Si ens fixem, però, en Càritas Barcelona, en la presentació marcada dins la campanya del Corpus Christi d'enguany, anunciava que la pròpia entitat va atendre més de 44.000 persones durant el 2023, i això vol dir que la capacitat d'atendre persones per part de Càritas diocesana de Barcelona ha arribat al seu límit. No només això, sinó que ja avisen, el 2024 més persones trucaran a la porta de Càritas perquè les desigualtats són creixents, i no només a Barcelona. Les Càritas de les diòcesis del país han viscut també aquest increment tant en necessitats com en persones necessitades. És per tot això que l'entitat catalana reclama un canvi del sistema que garanteixi l'atenció social a tothom qui ho necessita i, per tant, més polítiques socials de l'administració davant les necessitats bàsiques dels seus propis ciutadans. I per si no en tinguessin prou, del cop de realitat, el Banc dels Aliments també alerta que, malgrat pugen les necessitats d'una societat cada cop més desigual, es rebaixen les aportacions de la ciutadania i dels supermercats. Aquesta n'és la radiografia d'una societat que s'encamina no només cap a l'empobriment, sinó cap a l'augment desigual d'una suposada redistribució que hauria de garantir un estat del benestar més preocupat per la seva ciutadania que per la bronca parlamentària constant. Som on som. La pregunta és: què volem ser de grans? Són les 8 i un minut. Repassem els principals titulars d'aquest divendres 31 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Crit d'alerta de Càritas diocesana de Barcelona. L'entitat social avisa que ha arribat al límit de la seva capacitat.
Sí, el 2023 va atendre 44.000 persones i auguren que aquest any les desigualtats continuaran pujant. Per això reclamen un canvi del sistema per garantir l'atenció social. Un dels grans problemes és l'habitatge. Més de la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer.
Un empitjorament de la situació que també es tradueix a la resta de Càritas de Catalunya.
El nombre de persones ateses el 2023 també ha augmentat respecte a l'any anterior. Mentrestant, els bancs dels aliments també alerten de l'augment de la taxa de risc de pobresa o exclusió social al mateix temps que redueixen els donatius.
I canviant de qüestió, perquè la llei d'amnistia ja està en mans dels jutges després que hagi sigut aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats.
Avui hi ha reunió de fiscals del Suprem de Catalunya amb el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per unificar criteris sobre aquesta llei. Els partits independentistes i els socialistes celebren l'aprovació de la norma, mentre que el Partit Popular demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
I un altre nom propi un dia com avui, el de Donald Trump, que és declarat culpable de 34 delictes per intentar comprar el silenci de l'actriu pornogràfica Stormy Daniels.
Se l'ha jutjat per falsificar registres comptables per encobrir pagaments a aquesta dona perquè no revelés durant una campanya electoral la trobada sexual que havien tingut. És el primer expresident dels Estats Units i candidat també a la reelecció, condemnat per un judici penal.
Anem cap als esports. Xavi Toscano, molt bon dia.
Bon dia.
El Barça de bàsquet busca no despenjar-se de les opcions de guanyar la Lliga ACB.
Avui juga un importantíssim duel contra el Real Madrid. És el segon partit de la sèrie de semis i els blancs tenen l'avantatge d'haver guanyat el primer partit. Si el Barça s'endú la victòria, tindria el factor pista a favor, ja que els dos propers partits es juguen al Palau.
I en futbol sala, el Barça de futbol sala ja és a semifinals de la Lliga.
Sí, aquesta nit s'ha eliminat el Manzanares després de remuntar un 0-2 en contra. Resultat final de 3-2. Canvia el Barça a les semis de la Lliga, on es trobarà ara amb el Cartagena. Una sèrie de semifinals que comença dilluns 3 de juny.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem de la pesca d'un peix de més de 85 quilos al riu Ebre. Després explicarem per què Espanya és el país amb més calps segons tots els rànquings i acabarem la Carabé escoltant la nova cançó d'Aitana i Sense Enra.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 4 minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com tenim avui el cel?
Doncs mira, hem començat ja fa una estona de matinada amb precipitacions que han afectat punts del litoral i prelitoral sud de Barcelona, de Tarragona. aquests núvols han anat apareixent i avui el que sí que tindrem seran temperatures clarament més baixes que les d'ahir, que ahir es va arribar a valors de fins a 35 graus a punts a les comarques de l'Ebre a causa del vent de ponent molt rescalfat que bufa, i avui les temperatures baixaran entre 2 i 7 o 8 graus respecte a les que varen tenir ahir. Per tant, unes temperatures d'avui més agradables al centre del dia, temperatures que demà al matí encara baixaran una mica més i fins i tot demà al matí una mica de fresca. La resta del cap de setmana, temperatures estables. Atenció, que la calor torna a imposar-se de cara a la setmana que ve. Pel que fa a l'estat del cel, doncs avui doncs, tenim aquests núvols d'ara de primeres hores que afecten molts punts del país. Aquestes nuvolades es mantindran presents al llarg del dia d'avui, sobretot costa, prelitoral, i de cara a la tarda doncs tindrem força més núvols i ruixats que afectarien comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, amb tramuntana a la Costa Brava i, per tant, a l'Alt Empordà de pluges no se n'esperen. Demà dissabte, doncs, al matí, algun ruixat ja a les comarques del nord de Barcelona. Podria també afectar la mateixa costa central a primeres hores del matí, i demà a la tarda és quan tenim la màxima inestabilitat, amb ruixats i tempestes a les comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona, localment amb intensitat. I diumenge, moltes més clarianes, al matí una mica de fresqueta, i ja a la tarda, com molt, algun núvol poc important que pot arribar a donar algun ruixat cap a la zona del Ripollès, de la Garrotxa, però vaja, el màxim d'inestabilitat seria demà a la tarda, i el cap de setmana, doncs, per ser ja el primer cap de setmana del mes de juny, doncs bastant mogut en aquest sentit.
Ara ens ho deies, Jordi, tot i ser plujós aquest maig, ha començat la calor a finals de maig, principis de juny també s'espera una setmana calorosa, com ens deies, la setmana vinent. No sé si ja estem entrant en un estiu que s'espera molt calorós. No, recordo, no sé si era l'any passat o fa dos anys, que va haver onades de calor una darrere l'altra, amb nits tropicals, etcètera, etcètera. Ja sé que és precipitat, eh? Que això els meteoròlegs sempre ens dieu a llarg termini no podem predir tant. Però vaja, s'espera un estiu amb molta calor?
Mira, de moment aquest mes de juny, que començarem demà, es presenta més aviat normal. I les previsions ens indiquen, pel que fa també a les precipitacions, que podria ser normal en quant a pluges o una mica per damunt de la mitjana. Pel que fa a les temperatures, ara per ara, les previsions indiquen que serà un mes de juny amb temperatures al voltant de les normals o una mica per damunt. Malauradament, el mes de juliol sí que les previsions, que no vol dir que s'hagin de complir, doncs ens indiquen temperatures doncs, clarament per damunt de la mitjana. Per tant, també dir que farà calor el mes de juliol no és fer cap descobriment. Mm. El que passa és que, per exemple, l'any passat vàrem tenir ja onades de calor al mes de maig.
Aquest
mes
sí, sí,
de maig
sí.
No hi ha hagut onades de calor, ha estat un maig normal. I aquests últims dies ha fet bastanta calor cap a les comarques del Pla de Lleida, comarques del sud de Tarragona, però vaja, en general estem parlant cada dia de màximes al voltant dels 20, 25, 26, 27, temperatures normals. I ja dic, la setmana que ve sí que ve una mica de calor, una mica més de calor de la normal, però no vol dir que tot el juny hagi de ser així. Ens espanta una mica de més el juliol, però de moment podríem dir que el juny, dintre d'una normalitat, que vol dir que passarem dies de calor com és normal. Mm.
Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies. Molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Fins dilluns, bon dia.
I a aquesta hora també volem conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, ja s'ha reobert el carril tallat a la ronda de dalt de Barcelona a Santa Coloma per un accident. Encara hi ha vehicles al voral i es mantenen, per tant, 2 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat. També el mateix tram cap al nord en direcció contrària es talla un carril per obres i també provoca complicacions, i també hi ha la retenció habitual en aquesta via des de Nou Barris cap al Llobregat. A la ronda litoral també hi ha complicacions de Sant Adrià a la Ciutadella per un altre accident a primera hora del matí, i pel que fa a les retencions de la xarxa bàsica metropolitana hi ha densitat a la C58, als punts habituals de Montcada, Sant Quirze cap a Barcelona, també Ripollet en direcció Sabadell. A la P7 són 4 quilòmetres de Cerdanyola a Barberà i des de Santa Perpètua cap al sud, i a la B23 només hi ha l'altitud de Sant Feliu en l'enllaç amb la 2 que té retenció fins a Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Gairebé 9 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Bon dia, hola, hola.
Què tal?
Molt bé.
Divendres.
Divendres. Divendres ja ho tenim, això, dia festiu, televisió... Després a la Parmàcia, vull dir, televisió, cinema... No, és que ara vaig a posar-me a veure la tele, que també l'estem veient.
Sí, cinema. Avui tenim teatre, també, eh?
Avui tenim teatre i tenim...
Compte, Ramon Madaula, Mercè Martínez.
Déu-n'hi-do, eh? Categoria, categoria.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs contentíssim de que arribi divendres, i molt i tant.
Va, aquí li donem el bon dia.
Mira, va, una nova vida que va arribar ahir a València, atenció, a dins d'un autobús. Vivo en la carretera. resulta...
Mai ben ponderat, Miguel Ríos, eh?
Mai prou ponderat, és veritat. I tots aquesta gent, Ana Belén, sí, Víctor sí, Manuel, sí, sí. Tota aquesta gent.
No fa aquella gira de...
Sí, mucho más que dos.
Lo nuestro es tuyo, lo tuyo es nuestro, no me recordo com es deia. El gusto es nuestro.
El gusto es nuestro, sí, perquè ara m'estava sonant a Justo Molinero, dic.
Que lo nuestro es tuyo.
Què té a veure? Claro, una cosa amb l'altra. En fi, una dona que ha parit aquest dijous a primera hora del matí dins d'un autobús a València. El part d'urgències ha estat assistit pel mateix pare de la criatura, el conductor de l'autobús i la col·laboració de la resta del passatge.
Estic veient el conductor dient, estos son los manguitos.
Sí, sí, esto va a ser la tròcola. Han fet front comú i vinga, pa'lante. Segons l'ha informat l'Ajuntament de la ciutat de València, el nadó és un nen i tant ell com la mare estan perfectament. Els fets han passat a un vehicle de la línia 93 de l'empresa municipal de transports cap a 7:45 del matí. Mira, mira, molt aviat. Una dona acompanyada pel seu marit ha pujat a l'autobús prop del passeig marítim i uns minuts després arribant al final de l'avinguda. Tarongers, la dona s'ha posat de part. També agafes un bus a les 8:30,
fixa't.
A punt d'estar, no sé, és una mica tot... Però bueno, va succeir així i en final feliç. Va anar molt de pressa, en només 5 minuts havien escut ja la criatura i just després el conductor de l'autobús doncs es va tornar a posar al volant i va desviar la seva ruta per anar cap a l'Hospital Clínic. Ell mateix la va assistir i la va portar,
fixa't,
cap a l'hospital, on mare i fill doncs van rebre l'atenció mèdica pertinent. Tant els passatgers com els pares del nounat han agraït al conductor la seva ràpida reacció. Mira, gran història.
Està molt bé, està molt bé això.
Una mica de pel·lícula. I a València, moltes coses d'aquestes passen a València.
Sí, es deia Joan Rodríguez 93, es dirà.
Sí, sí, sí. Bon dia.
O si el padrí serà el conductor.
Bon dia, els pares. Ah, bueno, el podríem fer padrí.
Clar.
Seria molt bona idea.
No?
Sí, sí.
Va, vitamines aquest matí per aquí.
Mira, l'Ajuntament de la Maca Vila, de moment, de Bisbal de Falset. Per fi, tenim resolució a un dels temes de la temporada, i és que l'Ajuntament de la Bisbal de Falset ha posat en marxa el tràmit per canviar el nom del poble per la Bisbal de Montsant, després de fer aquesta consulta popular en què hi va haver un empat tècnic.
M'agrada molt, perquè Bisbal de Falset o de Montsant,
sí.
No sé com s'ha de dir a dia d'avui.
No, de moment és de Falset.
Val. No cau gaire a prop del Montsant, eh?
Bueno, però...
És així com una mica...
Però ells no volen ser de Falset, volen ser allà han votat
i
viva la... No que volíeu democràcia, doncs democràcia. 78 persones van votar a favor, 78 en contra, 3 es van abstenir amb una participació superior al 80%. I per desfer l'empat, l'equip de govern que va impulsar la consulta i era favorable a la modificació del topònim va decidir aprovar el canvi amb la votació a favor dels 5 regidors de Junts. És a dir, empat, però mira... Decidim que sí ara i ja està. Amb aquest canvi es pretén distingir la denominació del poble amb Falset i evitar els dubtes sobre la dependència administrativa amb la capital del Priorat. Ja coneixem una mica aquesta història.
Ja,
els favorables al canvi destaquen el vincle amb la serra i el riu homònim de Montsant. A tot Catalunya, recordem, hi ha 3 bisbals de l'Empordà, del Penedès i de Falset, a la qual es va afegir el complement a l'any 1858. Ara només cal fer-lo. Només cal que sigui oficial.
Mira, ja tenen bueno, 4 bisbals.
Ja està, ja ho tindrem. Molt bé.
El cotxe avui aquí no li arranca.
A la ciutadania que viu en aquesta maleïda societat, societat de consum.
Societat de consum. Tu compres un poquet. Jo compre un poquet.
Sempre fa divendres, no?
Sí.
Una miqueta, una sí, miqueta de Raimon fa divendres. Sí, 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 sí. Els preus, Joan... Han tornat a pujar aquest mes de maig, sobretot...
Els preus dels calçotets?
De tot. Dels calçotets, també. Dels que portes i dels que no portes. Els preus han tornat a pujar aquest mes de maig, sobretot per l'encariment de l'electricitat i els carburants, i ha situat l'IPC avançat en 3,6%, 3 dècimes per sobre que el mes passat. És el tercer mes de repunt consecutiu de l'índex de preus al consum, segons dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquí tinc moltes altres dades que no us interessen. La qüestió... No, perquè al final us les diré i us quedaré igual, doncs me les estalvio. Però, en resum, estem fotuts, amics, com sempre. Tot és més car, carburants, electricitat, calçotets... Bon divendres.
Bon divendres.
Joan.
Digue'm.
Ja saps que et vaig fitxar un dels grans pensadors del nostre temps, com a opinador,
sí,
per l'informatiu. Estem parlant de l'entrenador del PSG, Luis Enrique.
Sí, sí,
i avui, en el dia després de lo de la llei d'amnistia i de la crispació al Congrés, crec que és un bon moment per ell,
sí,
per Luis Enrique.
Segur.
Per tant, demanem opinió. Luis Enrique, què opines de la llei d'amnistia i tot el que pot passar?
Me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra Gijón, yo soy gijonés al 100%, playu, como nos llamamos entre nosotros, y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
La caravana, l'informatiu.
Quart de nou del matí, avui comencem aquest informatiu explicant-vos que Càritas Barcelona ha arribat al límit de la seva capacitat. L'any passat l'entitat va atendre més de 44.000 persones i ja avisen que aquest 2024 les desigualtats segueixen augmentant i que més persones trucaran a la porta de l'entitat per demanar ajuda. És per això que reclamen un canvi del sistema que garanteixi l'atenció social a tothom qui ho necessita. En té més detalls, Pau Massip.
Eduard Sala, director de Càritas de Barcelona, ho diu clarament. L'entitat no té capacitat per atendre a més gent. Per això s'han de plantejar un canvi de model.
Amb tot el que tenim, el que intentem és posar en marxa el màxim de flotadors possibles si no tenim barques. Màxim de flotadors. I gent que ensenyar a gent perquè pugui ajudar a flotar, també. I arribar a aliances amb el màxim de gent possible. I clar que això és un canvi de model.
Càritas adverteix que les desigualtats s'estan cronificant i això posa en risc la cohesió de la societat. Però Sala també avisa que hi ha hagut una caiguda del 12% de les donacions que rebien per part d'empreses i fundacions. A més, les entitats estan fent una feina que haurien d'assumir les administracions. Per això, el president de Càritas de Barcelona i arcabisbe, el cardenal Joan Josep Omella, llença aquest missatge.
I és això el que jo demano i sempre repeteixo. Tots, conjuntament, totes les institucions, tant socials, empresarials, polítiques, religioses, totes juntes, plegades, podem fer un món millor.
Càritas de Barcelona reclama als partits i a les administracions que deixin de banda les batalles polítiques, posin en marxa la legislatura i arribin a grans acords en qüestions com l'atenció social o l'habitatge, que aportin solucions reals a llarg termini. També els demanen que compleixin amb les lleis que ja hi ha, com per exemple amb l'obligació d'empadronar a tots els ciutadans per garantir que tenen accés als serveis sanitaris o a l'educació.
I encara un dels grans problemes als que ha de fer front les persones ateses per Càritas és l'habitatge. Per primera vegada a la història, més de la meitat dels usuaris viuen de relloguer, Pau.
Sí, això vol dir famílies senceres dormint en una habitació, compartint el pis amb altres famílies. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas de Barcelona, explica a quins problemes s'enfronten les persones que viuen en aquesta situació.
Estem parlant de prop de 20.000 persones. Ens expliquen com és viure amb aquesta inseguretat constant. Que et puguin fer fora d'un dia per l'altre, de no poder accedir a la cuina o de tenir un horari per compartir un lavabo. La por d'estar convivint amb persones desconegudes i la falta d'intimitat. Les dificultats de criança, que afecta en el benestar de les persones i dels infants que viuen en aquestes llars.
Però és que 7 de cada 10 persones ateses per Càritas no tenen un habitatge digne. L'any passat, l'entitat diocesana va destinar gairebé 1,3 milions d'euros a pagar ajudes per l'habitatge. Això vol dir que 2/3 de les ajudes econòmiques que dona Càritas són per garantir el lloc on viuen les persones que s'adrecen a l'entitat, tot i que sovint aquests llocs no són dignes.
Gràcies, Pau. I per a l'Albert Sala, sociòleg i investigador de l'Institut Metròpoli, la solució passa per fer polítiques socials i d'habitatges més ambicioses. Són declaracions a l'Estel Migdia.
Sense polítiques d'habitatge, només amb polítiques socials, no anem enlloc. Necessitem polítiques serioses d'habitatge, necessitem controlar els preus del mercat de lloguer, aturar aquesta expoliació d'habitatge a les nostres ciutats per part del sector turístic i destinar aquest habitatge a les necessitats fonamentals de les persones que viuen en el territori.
I d'altra banda, l'atenció a famílies per part de Càritas a la resta de zones del territori català el 2023 també ha augmentat respecte a l'any anterior, Júlia.
Sí, Càritas Diocesana de Tarragona ha atès 9.200 famílies durant l'any passat, que es tradueix en 20.000 persones. Una dada que creix respecte a l'any anterior, quan es van ajudar 8.300 famílies i gairebé 20.000 persones. Pel que fa a Tortosa, Càritas va atendre l'any passat 9.500 persones i 4.000 famílies dins dels 27 programes que té en marxa el bisbat. És un 22% més que l'any 2019. A Lleida, Solsona i Urgell, l'acció social de Càritas va beneficiar un total de 18.100 persones. Això és un 11% més que l'any 2022. Així mateix, Càritas va destinar gairebé 8 milions d'euros per atendre les persones que van acostar-se a l'entitat durant el 2023. Suposa un increment també de l'11%. El secretari de Presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, destaca que les presentacions de l'entitat catòlica als diferents bisbats són un exercici de transparència davant de la societat. Declaracions al Sense Distància de Ràdio Estel.
Portem una setmana molt intensa i a totes es posa en comú el fet doncs, de que, degut a l'increment de les necessitats socials, doncs, evidentment, doncs, a nosaltres, doncs, a Càritas, doncs, requerim del suport no solament de les nostres comunitats cristianes i moviments d'església, sinó també doncs, de la ciutadania en el seu conjunt, no? Donat aquest increment que any rere any s'està donant les necessitats d'ajuda.
I precisament el secretari de Presidència de Càritas de Catalunya també ha dit que la campanya d'aquest any recorda sobretot les persones que es troben desorientades.
Molta gent doncs, se sent perduda, molta gent se sent decebuda i de vegades desesperançada. No? És en aquest sentit que el lema de la nostra campanya d'enguany és precisament aquesta. No? Es trobes allà on es necessites. No? I sempre aquell missatge que també doncs, sovint doncs, ens dona doncs, el cardenal Omella i altres dels nostres bisbes, que és que nosaltres, tots els cristians, hem de ser portadors d'esperança.
La campanya de Corpus a Catalunya vol mostrar aquest any que Càritas està amb els qui pateixen, ajudant-los a trobar el seu camí perquè puguin començar una nova vida. Recordem que entre les possibilitats d'ajudar l'entitat catòlica hi ha la de fer un donatiu aquest diumenge a la col·lecta que es farà a totes les esglésies.
Mentrestant, el Banc dels Aliments alerta que l'augment de la taxa de risc de la pobresa o exclusió social al mateix temps que reudeixen els donatius.
Els 54 que hi ha tot l'Estat van atendre gairebé 1,2 milions de persones l'any passat i van distribuir una 140.000 tones de menjar. Això és un 9% menys que l'any 2022. Això s'explica pel descens de les aportacions que fa la resta de la ciutadania i les cadenes de supermercats. Per això han començat la campanya Cap Llar Sense Aliments per recaptar fons i poder comprar aliments que més tard podran distribuir entre les persones que els necessiten. Totes les persones interessades poden fer donacions a través de Bizum's o en caixers automàtics.
I totes les Càritas han presentat els seus balanços coincidint amb el Corpus. Des d'ahir ja es pot veure l'ou com ballar a la catedral de Barcelona. Aquest any s'ha renovat l'ornamentació amb un disseny més verd i lligat amb la natura i segueix l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Amb aquesta proposta més senzilla, feta de branques i flors grogues, es vol donar més protagonisme a l'ou que simbolitza l'Eucaristia.
I per primera vegada també hi ha hagut catifes florals dins del recinte de la Font de Sant Jordi fetes de planta de flor vermella i blanca als colors corporatius de la catedral. L'esquema s'ha completat amb cortines verdes a les colmenes del recinte i un faldó verd a la font per reforçar la sensació de frondositat i fertilitat. Qui vulgui visitar l'ou com balla de la catedral s'hi pot apropar avui des de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Dissabte es podrà contemplar de 10 a 2 quarts de 8 del vespre i diumenge de 9 del matí fins a les 2 del migdia.
I precisament aquest dissabte 1 de juny a les 9 del vespre, Ràdio Estel retransmetrà la vella eucarística diocesana del Corpus en directe des de la Basílica de la Sagrada Família.
Serà una gran celebració organitzada per l'Església Jove amb les capelles d'adoració perpètua, nocturna i diurna i presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. La trobada durarà unes 2 hores i inclourà també silenci i adoració amb la custòdia.
I diumenge 2 de juny, Ràdio Estel també oferirà en directe la missa solemne de Corpus Christi presidida pel mateix cardenal Joan Josep Omella. La cerimònia serà a les 6 de la tarda des del Pla de la Seu a l'exterior de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel s'uneix així a una festa molt popular que és, de fet, un gran homenatge a Jesucrist present a l'Eucaristia i que coincideix amb el Dia de la Caritat. Hi participaran centenars de representants de comunitats cristianes de Càritas i de congregacions i ordes laicals, entre d'altres col·lectius.
Obrim altres qüestions perquè el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es reuneix avui amb fiscals del Suprem i de Catalunya per unificar criteris. García Ortiz vol coordinar l'actuació dels fiscals en tots els ordres jurisdiccionals i en totes les instàncies en les desenes de processos relacionats amb el procés independentista.
Fins ara, els quatre fiscals del judici del procés han traslladat a García Ortiz que rebutjaran amnistiar Carles Puigdemont pel delicte de malversació. També es mostren contraris a aixecar les ordres de detenció per l'1 d'octubre.
I a tot plegat, precisament l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha emès aquest dijous un missatge institucional a través de les seves xarxes, on ha posat en valor l'aprovació de la llei d'amnistia d'aquest dijous.
Avui l'Estat espanyol, a través del seu Parlament, corregeix un error. No és l'únic a corregir en la llarga llista d'errors comesos per l'Estat espanyol en relació amb les demandes del poble de Catalunya. L'error de la sentència contra l'Estatut de Catalunya, per posar un exemple. Però era imprescindible corregir-lo per poder negociar des d'una certa igualtat de condicions i sense l'amenaça de la repressió.
El fins ara eurodiputat de Junts ha defensat que l'amnistia és la prova que cal mantenir la posició i saber aprofitar les oportunitats, tot i que també ha reconegut que encara queda molt camí per recórrer.
I per la seva banda, Pere Aragonès ha afirmat que l'amnistia és una fita històrica que posa fi a anys de crua repressió.
Així ho ha dit en una declaració institucional des del Palau poques hores després que aquesta llei s'apropés.
Representa la fi de tota persecució judicial cap al moviment independentista i el reconeixement que l'exercici de la nostra sobirania, que fer possible que la ciutadania exerceixi el dret democràtic a decidir lliurement el futur polític del país, mai pot ser considerat un delicte.
Aragonès ha remarcat que es tracta d'una victòria de país i ha avisat que Catalunya estarà amatent perquè la llei s'apliqui a tothom. Durant el discurs, el president en funcions també ha advertit que, tot i ser un gran pas, l'amnistia per si sola no resol el conflicte polític i ha remarcat que ara cal abordar les causes de fons en una nova etapa centrada en la negociació.
Una llei d'amnistia que s'ha aprovat al Congrés amb 177 vots a favor i 172 en contra i han donat suport als dos partits del govern espanyol, el PSOE i Sumar, i tots els partits que van donar suport també a la investidura de Pedro Sánchez. En contra hi han votat el Partit Popular, Vox, Unió del Pueblo Navarro i Coalició Canària.
I amb aquesta aprovació es posa punt i final a mesos de negociacions entre independentistes i PSOE perquè les causes judicials relacionades amb el procés que afecten més de 400 independentistes quedin en paper mullat. Tant Esquerra com Junts celebren l'oblit penal i asseguren que no el veuen com un perdó perquè no es penedeixen de res del que van fer. De fet, consideren que el proper pas ha de ser aconseguir que el govern espanyol permeti que Catalunya pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i el d'Esquerra, Gabriel Rufián, diuen que es fa un pas més a la lluita independentista.
Avui no es perdona. Avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola.
Arribem tard perquè ningú es mereixia ni un minut de repressió, de presó o de persecució.
Els independentistes han comptat amb el suport del candidat de Bildu, Jon Iñárritu, que ha tancat el seu discurs en català, demanant que s'abordi la qüestió territorial tant a Catalunya com a altres territoris, com a Euskadi i Galícia.
L'amnistia és una resposta necessària i justa davant la repressió patida per tots aquells copillats, empresonats, multats i condenats. Però també és cert que el conflicte polític continua irresolt sobre la taula. Sapigueu que des de l'independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ja que també és la nostra causa.
Mentre que el diputat del PSOE, Artemi Ràdio, assegura que la llei compta amb el vistiplau d'Europa.
Europa la ha bendecido. Catalunya la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa.
El Partit Popular, que encapçala el bloc en contra d'aquesta llei, ha carregat amb força contra el PSOE, acusant-lo de corrupte per haver cedit a les exigències dels independentistes. El president del PP, Núñez Feijóo, insta Pedro Sánchez a convocar eleccions.
Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Incluyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles. ¿Qué opinan de este fraude electoral?
Tot plegat en un ple molt crispat per les escredassades de l'extrema dreta durant la votació dels ministres del govern espanyol. Davant de tot això, el diputat de Comuns Sumar, Gerardo Pisarello, ha carregat contra Vox.
Solo para decirle a señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que cuando escolto el seu neofranquisme em sento orgullosament català i orgullosament latinoamericano, y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah.
Un ple que ha fet evident l'existència de dos blocs completament enfrontats entre si.
A mi ja em perdonareu, però per qui no hagi vist les imatges, Gerardo Pisarello respon amb aquesta contundència a l'ultradreta espanyola, perquè l'ultradreta usa paraules gruixudíssimes com sudaca per referir-se amb ella. És que és molt bèstia, És que estem parlant de l'hemicicle del Parlament, de la sobirania popular. En fi... I el president del govern, Pedro Sánchez, ha posat en valor les apostes que ha fet el seu partit per aprovar l'amnistia i aconseguir una millora a la convivència.
Y gracias a la apuesta por la convivencia hemos superado la mayor crisis territorial de la historia de nuestra democracia en Cataluña el pasado 2017, cuando gobernaba la derecha.
En una intervenció durant un acte electoral del PSOE a Euskadi, el líder socialista ha dit que aquest dijous el Congrés ha guanyat els valors del PSOE, de l'avenç social i la convivència. Segons ell, gràcies a aquesta aposta, el seu executiu a Espanya està més unida i més pròspera que el 2017, quan governava el Partit Popular. De fet, el president espanyol ha dit que si els resultats de les últimes eleccions generals haguessin portat l'Estat a un govern de Feijóo i Abascal, ara hi hauria una confrontació permanent.
I no podia faltar ella. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'ha avançat a tothom per anunciar que el seu govern regional serà el primer a portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Ho ha anunciat en una entrevista a Es Radio.
Llevamos ya tiempo, de todas formas, hablándolo, trabajándolo, viéndolo. Primero, en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho. No podemos permitir que se rompa... Que primero que se crea un Estado de privilegios para unos dirigentes.
I és que, malgrat les traves que hi posarà a la dreta, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, confia ara sí poder tornar a Catalunya, tot i que sap que serà complicat per la causa que té oberta per Tsunami Democràtic.
Diu que cada cop veu més a prop el seu retorn a Catalunya, tot i que primer vol veure com actuen els jutges amb les causes que ha obertes, sobretot amb la de Tsunami, on l'acusació, en aquest cas, és de terrorisme. Declaracions a TV3.
Sabem que això serà difícil perquè el magistrat, el García Castellón, ha anat ensenyant que està disposat a tot per esquivar la llei, per no aplicar-la, per continuar fent política des d'un tribunal. I crec que nosaltres haurem de seguir pel camí de la lluita i també estem preparats per fer-ho.
La majoria d'investigats per la causa de Tsunami fa temps, de fet, que van marxar de Catalunya pel risc de ser empresonats.
Òmnium, per la seva banda, fixa en 1.616 les persones que es podran beneficiar de l'amnistia. L'últim recompte de l'entitat i comptabilitza 697 persones encausades penalment i 919 administrativament.
De les 697 persones afectades per causes penals, 540 continuen en processos oberts o sense sentència ferma. L'entitat preveu que també es puguin acollir a l'amnistia quan se'n tanqui el procés definitivament. Òmnium crida tots els represaliats a acollir-se a la llei i assumeix que la justícia espanyola farà maniobres per sabotejar-ne l'aplicació. L'entitat que presideix Xavier Antich anunciarà dilluns que ve l'eina que oferirà per coordinar i ajudar tothom qui vulgui demanar l'amnistia per no deixar cap represaliat sol.
Hi ha encara més qüestions judicials perquè l'Audiència Nacional ha fixat per al 27 de juny la vista oral d'al·legacions prèvies de la causa de l'operació Judas.
La vista s'havia de fer l'1 d'abril passat, però es va ajornar perquè un advocat estava de baixa. En els seus escrits, la Fiscalia sol·licita fins a 27 anys de presó per alguns dels CDRs encausats per terrorisme, però la defensa, liderada per Alerta Solidària, argumenta que el judici no s'hauria de produir per l'aprovació de la llei d'amnistia. De fet, al·leguen que la tramitació de la causa s'ha accelerat durant els mesos de debat d'aquesta llei. Per això, les defenses demanaran que aquesta causa s'arxivi al·legant aquesta nova legislació.
Per cert, també li preguntarem per l'operació Judas, però per parlar de tota la qüestió que es va viure ahir sobre l'amnistia, avui a les 9 saludarem a Joan Caral, portaveu de la Comissió de Justícia del Senat d'Esquerra Republicana, justament, com deien, l'endemà d'aprovar-se la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. I ara sí, més qüestions i anem en plena internacional, perquè l'expresident dels Estats Units i candidat dels republicans a la reelecció, Donald Trump, ha estat considerat culpable per un jurat popular per unanimitat de 34 delictes per intentar comprar el silenci de l'actriu pornogràfica Stormy Daniels.
Concretament, se'l jutjava per falsificar registres comptables per encobrir pagaments a la dona perquè no revelés durant una campanya electoral la trobada sexual que havien tingut. És el primer expresident dels Estats Units condemnat per un judici penal. Després del veredicte, el jutge haurà de dictar ara la sentència que aplica al magnat immobiliari, que pot ser de fins a 4 anys de presó. A la sortida d'aquest judici, Donald Trump ha considerat que ha estat una desgràcia, ha acusat el jutge de corrupció i ha reiterat la seva innocència.
34 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. pel que fa al cas Coldo, la Fiscalia Europea contra el Frau n'ha assumit la investigació judicial, Júlia.
Sí, fins ara l'Audiència Nacional havia estat l'encarregada d'investigar aquesta presumpta trama de corrupció que se centra en l'adjudicació de contractes públics a una única empresa per la compra de material sanitari durant la pandèmia. Després de comprovar que un d'aquests contractes estava cofinançat amb fons europeus, la Fiscalia Europea ha acordat assumir tota la causa.
I encara no deixem la justícia perquè la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda ha decidit investigar l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, per les comissions cobrades per celebrar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
La instructora que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pels seus negocis suposadament corruptes, i ja havia enviat comissions rogatòries a Andorra per recopilar informació sobre els moviments en 89 comptes i 27 societats de Gerard Piqué. En una nova resolució, la jutgessa fa referència a uns ingressos de 40 milions d'euros i una comissió anual de 4 milions més per a Cosmos, l'empresa de Gerard Piqué. La magistrada també investiga la mercantil Gruconsa, Pedro Rocha i 13 persones més.
I en plana internacional, l'administració Biden ha donat permís a Ucraïna per atacar la frontera amb Rússia a Kharkiv utilitzant armes nord-americanes.
És un canvi de postura substancial que arriba en plena discussió sobre aquesta qüestió a la Unió Europea. Dimarts, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, admetia que entre els estats membres hi havia visions diferents sobre la possibilitat de permetre a Ucraïna atacar objectius a Rússia amb armes occidentals. Borrell deia que són els estats els que han de decidir si aixeca les restriccions a l'ús de les seves armes per atacar objectius en territori rus i apuntava que alguns ja havien dit que ho farien.
I encara sobre Ucraïna, la fiscal general del país ha informat aquest dijous que ja han mort 550 nens en atacs russos des que va començar la invasió contra el territori ucraïnès el 24 de febrer del 2022.
I també han subratllat que més de 1.354 n'han resultat ferides. La majoria de morts i també ferits s'han comptabilitzat a la regió de Donetsk, mentre que la resta s'han produït a Kherson, Dnipro i Kiev.
I més temes, perquè la Universitat Autònoma de Barcelona ha trencat relacions amb el govern d'Israel. Ho ha aprovat així el claustre per àmplia majoria. La declaració condemna el genocidi que consideren que estan perpetrant l'exèrcit israelià a Gaza i reclama, això sí, una solució pacífica pel conflicte.
I és que el text insta l'equip de govern de l'Autònoma a la suspensió dels acords de col·laboració amb universitats, empreses i centres de recerca israelians i a seguir també acollint persones universitàries refugiades per les conseqüències de tot aquest conflicte. I també preveu la creació d'una comissió per fer seguiment de tots els compromisos adquirits. Ho explica la vicerectora de Comunicació i de Cultura, Virginia Lorenzo.
Nosaltres ja fa temps que no signem cap acord bilateral de recerca, doncs aquesta comissió del Consell de Govern vetllarà per veure com fem per... Res, perquè no tenim gaire convenis de recerca, però per veure com es van resolent i tancant els convenis de recerca que tenim.
Des de dimarts, els estudiants acampen a la plaça Cívica. Ells creuen que la declaració aprovada es queda curta perquè no aborda el trencament de relacions amb empreses vinculades a Israel.
I paral·lelament, ahir els estudiants de la Universitat de Lleida van bloquejar els accessos del rectorat. Els alumnes porten dues setmanes acampats al campus per donar suport precisament a Palestina. Expliquen que ho fan perquè des de la direcció de la universitat encara no s'ha adoptat cap posicionament vers el conflicte bèl·lic amb Israel.
En aquest sentit, avisen que continuaran organitzats fins que la universitat no trenqui relacions amb Israel. L'acció dels estudiants acampats es fa a la vigília del Consell de Govern Extraordinari, on s'ha de debatre les relacions de la universitat amb institucions públiques i privades d'Israel. De fet, fa una setmana, el mateix òrgan va haver d'anul·lar aquest punt del debat per falta de gent, ja com a mínim havien de participar-hi 100 persones.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat el recurs contenciós administratiu presentat per la plataforma Defensem Can Reventós i ha tombat així el pla urbanístic per construir pisos de luxe a l'entorn d'aquesta masia del barri de Sarrià.
D'aquesta manera, la justícia anul·la l'acord del plenari del Consell Municipal de Barcelona del setembre del 2020, que suposava l'aprovació definitiva del Pla Especial Integral i de Millora Urbana per l'ordenació de la parcel·la a l'entorn de la casa. L'Ajuntament ja ha anunciat que no presentarà recurs i que, per tant, dona per finalitzat el recorregut jurídic, que és la tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet.
Que no recorrem aquesta sentència i, per tant, en la mesura que aquesta sentència fa decaure un planejament d'iniciativa privada, un planejament d'iniciativa privada que tenia uns objectius, nosaltres hem emplaçat a la propietat demanant-los què és el que volen fer, tenint en compte aquest nou marc.
La promotora del projecte també pot presentar recurs.
I el mateix tribunal ha de decidir abans d'aquest dissabte si autoritza o no una bicicletada per l'interior dels túnels de Vallvidrera que connecten Barcelona i Sant Cugat del Vallès, prevista pel diumenge.
Sí, la petició la va fer l'associació Abril Bicis 1000, però la Conselleria d'Interior la va denegar, al·legant qüestions de seguretat i el possible col·lapse d'una via important d'accés a la capital catalana. L'entitat va presentar un recurs contra la denegació i aquest dijous s'ha celebrat una vista oral perquè cada part presentés els seus arguments. La Generalitat ha comptat amb el suport de la Fiscalia. Els magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa hauran de decidir avui divendres la decisió final.
I més qüestions judicials, perquè el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat i tinença d'armes prohibides Gerard Passamontés, l'acusat de matar la mare ganivetades a Ripoll al matí del 31 d'octubre del 21.
Per unanimitat, el veredicte recull que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se quan el fill la va atacar a traïció. El jurat, però, no creu que l'acusat actués amb voluntat d'infringir-li un patiment innecessari o d'allargar la seva agonia quan la va perseguir pel passadís fins a assestar-li les darreres ganivetades a la porta de casa seva. El Tribunal Popular ha apreciat l'atenuant d'alteració psíquica al processat, que tenia diversos trastorns diagnosticats accentuats per l'alcohol i les drogues. El fiscal demana 21 anys de presó i la defensa 16.
I encara a Lleida, el jutjat de guàrdia, d'acord amb la petició de fiscalia, ha acordat presó provisional sense fiança per 4 dels 7 detinguts dimarts passat durant la macrobatuda contra el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra van fer a diversos municipis del Segrià.
Pel que fa als altres 3 arrestats, s'ha demanat la retirada del seu passaport i l'obligació de comparèixer als jutjats quan siguin requerits. Els processats van ser detinguts a Lleida i Rosselló per diversos delictes, principalment contra la salut pública i per pertinença a organització criminal. Durant l'escorcolla, en diversos domicilis, la policia va poder comissar marihuana i altres drogues, diners o documents relacionats amb fets delictius.
I en cultura, Manu Chao ha anunciat aquest dijous la publicació del single Viva Tu, acompanyada d'un videoclip que s'ha rodat a Barcelona.
Tu, mi vecina d'arriba, por ti, yo me decapitaría. Viva tú.
Missatge d'esperança i una mà estesa en un món que trontolla. L'artista ha definit el nou treball com un moment de suspensió en el temps que parteix d'una imaginació instintiva, apel·lant la bellesa i evitant complicacions. La cançó i el videoclip mostren persones en mil colors, sense nom i al centre de tot el que representa la vida senzilla. Recordem que Manu Chao oferirà concerts a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat el 30 de juny i el 3 de juliol.
I acabem passant per Berga, on la primera patum completa de Corpus s'ha hagut d'endarrerir mitja hora a causa de la pluja intensa que ha caigut a la ciutat. Tot i això, a les 10 de la nit, però, s'han començat a sentir les primeres músiques.
La comparsa de Turcs i Cavallets han estat la primera hora a sortir i el ball s'ha hagut d'aturar uns instants perquè els balladors no podien saltar per la gran quantitat de gent que hi havia a la plaça de Sant Pere. Abans s'ha fet el tradicional cant dels segadors i els milers de persones que estaven congregades han esclatat amb crits d'independència. El moment àlgid d'aquesta nit ha arribat amb el salt de plens que ha inundat la plaça amb un mar de foc.
Per mi és dels millors moments de l'any, la disfruto molt, i com que des de petit m'han inculcat aquesta festa, m'agrada molt estar a la Patum.
Els meus collins l'han fet tots, i sí, la sensació és molt, molt maca, diuen, i és una experiència que s'ha de viure.
Si no ets d'aquí, és difícil d'explicar, però és una experiència molt maca i, bueno, s'ha de viure per entendre-ho.
Durant tots els dies de Patum es cremaran uns 400 quilos de pólvora.
Per cert, que aquests crits d'independència, que són molt habituals a la plaça de Sant Pere de Berga, es van viure ahir mentre Salvador Illa estava al balcó de l'Ajuntament i va patir xiulets, també. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Gràcies, Julve, fins ara.
Fins ara, Joan.
43 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia i bona Patum.
Igualment, és patumaire, tu també, eh?
Home, i tant.
Aquest any no hem anat.
Aquest any no.
Vam ser l'any següent. Bé. Va, el Barça de bàsquet afronta avui el segon partit de les semifinals de la Lliga contra el Real Madrid després de la derrota en el primer duel de la sèrie per 9-7 a 7-8.
Sí, els de Roger Grimau necessiten guanyar avui sí o sí a la pista dels blancs per no jugar-s'ho tot el tercer partit de l'eliminatòria, que es disputa, recordem, el millor de 5 partits. Els blaugrana no ho tindran fàcil avui, ja que els números juguen a favor del Madrid, que des del 31 de març no ha perdut a la Lliga. El jugador blaugrana, Òscar da Silva, reflexiona com encara el repte difícil d'avui.
Teníamos que responder mucho más al nivel físico,
Y si pierdes un partido con esa sensación de haber sacado unas hostias ahí, esto no es una sensación muy buena. Entonces mañana sabemos que toca cambiar, que toca mejorar y tenemos que mostrarlo mañana para que podamos robar un partido aquí en Madrid.
A més, els madrilenys s'han endut el triomf en 5 dels 7 clàssics que s'han disputat aquesta temporada. D'altra banda, qui ja té un punt i mig a la final de la Lliga és el Lucan Murcia, que sorprenentment s'ha endut també el segon partit de semis aquesta nit contra l'Unicaja, guanyant-lo per 83-101.
I paral·lelament, l'equip blaugrana de futbol sala ja és a semifinals de la Lliga després del triomf agònic d'aquesta nit contra el Manzanares per 3-2.
L'equip de Jesús Velasco es veia sorprès durant la primera part del partit pels manxecs, que han agafat avantatge al marcador gràcies als gols de Cortés i Javi Alonso. La reacció arribava, però, a la represa amb la Diana de Touré i de Mateus, que posava l'empat al marcador i feia somiar doncs, amb la remuntada. Finalment, a 33 segons pel final, un penal sobre Pito transformat per Catera ha donat la victòria al Barça. Ara l'equip culer s'enfrontarà al Cartagena a les semifinals, una semis que ja comencen dilluns que ve, dia 3 de juny, amb el primer partit al Palau Blaugrana.
I en tenis també us expliquem que Paula Badosa ja és a tercera ronda del Roland Garros.
La catalana ha hagut de remuntar un set en contra per segon partit consecutiu, però finalment ha aconseguit trobar el seu millor nivell per guanyar el partit contra Yulia Putintseva per 4-6, 6-1 i 7-5. A la següent fase del torneig, la catalana es veurà les cares amb la número 2 del món, Arina Sabalenka, partit complicat contra la que no ha perdut en ja que ha perdut contra ella en els últims 4 partits que han jugat. D'altra banda, en el quadre masculí, Novak Djokovic avança en pas ferm cap a la defensa del títol després d'imposar-se per 3-7-0, 6-4, 6-1 i 6-2 a l'espanyol Roberto Carballés. Ara, tercera ronda, l'espera l'italià Lorenzo Muzzetti i de la seva banda Carlos Alcaraz juga avui contra l'estatunidenc Sebastián Corda, número 28 del món, un partit programat per 8:15 del vespre.
Hi ha motor tret de sortir del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que comença aquest matí, una prova on totes les mirades estaran en un cop més posades sobre Marc Márquez, que encadena 3 podis consecutius al Mundial.
El de Cervera sembla haver deixat enrere doncs, la mala ratxa de les primeres curses, on en diverses proves es va quedar sense puntuar i en les darreres 3 curses sí que ha pujat al podi. Va ser segona a Jerez i a França i tercer la setmana passada a Catalunya. El pilot català ha estat clar en la seva prèvia sobre el seu futur, després que les últimes notícies apuntin a que Ducati sembla que es decantaria per Jorge Martín per formar part de l'equip oficial la temporada vinent.
No voy a cambiar de un equipo satélite a otro. Evidentemente la opción de ir a Gresini el año pasado y me estoy encontrando muy bien y muy cómodo y están saliendo los resultados. Era una situación muy crítica en mi carrera deportiva, pero ahora pues me estoy viendo competitivo y mi objetivo es intentar estar en un equipo de fábrica.
En tot cas, Marc Márquez se centra ara en el Gran Premi d'aquests dies. Els primers entrenaments lliures al circuit de Mugello comencen a 11:45 del matí, mentre que la segona tanda serà a les 3 de la tarda.
I acabem parlant d'handbol perquè el Barça comença avui la defensa del títol de Copa davant del Morrazo gallec als quarts de final de la competició que es disputa a l'Olivo Arena de Jaén.
Els baranes parteixen com a clars favorits per guanyar aquesta edició de la Copa del Rei, un torneig que es porten adjudicant des de l'any 2014 i en el que sumen un total de 27 trofeus. Tant els catalans com els gallecs són els dos únics conjunts que han estat presents en les 3 últimes finals d'aquesta Copa. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba a Terres Andaluses després de coronar-se campió de Lliga Sobal amb un balanç de 29 victòries i un empat.
Està pensant... I el futbol, que no hem dit res de la Lliga espanyola. No és que s'ha acabat.
Com que s'ha acabat la Lliga, ja no hi ha futbol.
Clar, era tan emocionant.
Aviat. D'aquí uns 15 dies comencem a parlar de l'Eurocopa.
Sí. Per ser el final de Champions, demà.
Demà dissabte.
Ho veuràs?
No pas. Hi ha Primavera Sound. Què és més entretingut que una final del Madrid?
Like it. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
12 minuts i arribem a les 9 del matí. Que ara bé. Vallès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Giro, què tal? Bon dia.
No tan bé com tu, veig que els esports són divertidíssims.
Jo ho passo molt bé.
Sí.
Sanau ja.
Hola.
Què dius?
De què reies, concretament?
Ja, és que t'hem escoltat des de fora riure, el teu riure tan característic, i ens hem posat a riure nosaltres de fora.
No, m'he preguntat al Toscano si demà miraria la final de la Champions.
Està bé, és una bona pregunta.
I m'ha
respost que demà hi ha Primavera Sound.
Ah, sí. Demà.
Que model, no? Què model?
Sí, 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 hi ha concerts gratuïts.
Demà, també.
Ah, sí, el cap de setmana hi ha concerts gratuïts.
Jo crec que només era el dimecres.
Sí?
Sí.
Ah, no
que
sé.
Es feia a Barcelona Ciutat, els concerts gratuïts.
No, haurem de tornar a criar el Toscano, que ens
informa. Jo crec que és el dimecres. Si m'hagués de jugar alguna seria el dimecres, ja està.
Ai.
En fi, va, comencem la caravana parlant de què?
Mira, doncs, parlant d'esports...
Home!
Mira, de pesca. Pesca és un esport.
Sí,
no?
Sí.
Jara i Sedal. Te'n recordes de Jara i Sedal?
Sí, home, sí.
Ja comencem. Ai, per favor.
Perdona.
O sigui, portem un minut a l'estudi i ja comencem.
No cal recordar-se de res, que és una revista actual. Jara i Sedal es publica.
Encara existeix?
Sí.
Veus com ja comencem?
En fi, pesca. Una història d'un grup de quatre amics que sovint se'n van a pescar junts i que l'altre dia van aconseguir pescar un peix de més de 85 quilos al riu Ebre, 85 quilos, imagineu-vos. Sí, sí, més de 2 metres feia.
Home, un peix de 85 quilos.
I més de 2 metres.
Jo no vaig a pescar, no sé si és normal.
Un peix que menja molt.
És el que anava a dir. Vosaltres heu anat alguna vegada a pescar?
Sí, jo he fet pesca, però pesca a mi, la que feia jo abans, és amb arpó. La pesca que t'enfonses, vas amb plom i pesques amb un arpó.
Ah, mira.
Clar, perquè Olma, si fa una cosa, la fa ben original, saps què vull dir?
Sí,
ella no s'està...
Sí, sabeu el que us vull dir, no?
Sí, sí, sí. Sí,
home, sí.
Jo havia fet pesca amb canya, però...
Això és per avorrir.
A la costa.
Jo també, algun cop. Algun cop molt de jove, però bueno.
No, pesca amb canya és...
Xavi què? Xavi pesca o no pesca?
No, el Xavi que em deia que a Jara i Sedal, a part de la revista, era un programa de televisió espanyola que està en marxa des del 91.
Imagina't, o sigui, poca broma, eh?
Sí, sí, sí.
Jara i Sedal, grans titulars d'aquests periodistes.
En fi, el peix que han pescat és un silur, és aquesta espècie de peix.
Silur.
Silur. Són aquests peixos d'aigua dolça que tenen com una mena de bigotets.
Són molt lletjos.
Sí, són els lletjos. I que poden arribar a ser molt, molt grans. A part del riu Ebre, també es poden trobar al Llobregat, algunes zones del riu Ter, en els embassaments de Sau i Susqueda, tot i que ara, no sé, amb la sequera sí, encara estan per allà. Però vaja.
Hi ha competicions, de pesca de silur, que el pesca ni el deixen anar.
Sí. Perquè, de fet, aquest peix no es menja.
No es menja.
No es menja per què?
Perquè és lletj i té pinta de ser molt dolent.
Sí, té pinta de ser dolentíssim.
A veure, hi ha algun peix maco que et mengis?
Sí, home. El llenguado és superbonic. El llenguado és bonic.
El llenguado és bonic per tu?
L'aurada també.
Li faries una
el Roger és el peix més bonic.
Li faries una pintura a l'oli al llenguado?
Sí, per què no? El Roger per mi és el peix més bonic.
El qui?
El Roger.
El Roger?
El Roger,
Ah, li dius així.
Que no, que es diu així, de debò.
Es diuen Roger,
sí. Sí, perquè són de color vermell i roig i...
El salmonet és bonic.
El salmonete t'agrada.
El salmonete és bonic, tu dic,
l'escama, no? L'escama, el salmonete.
Sí, que és així com rosa, platejada.
Rosa.
Sí,
el peix espàs és preciós, tot i que crec que no es menja.
Sí que es menja.
El peix espàs,
Sí, tant que es menja.
Home, i tant que es menja el peix espàs.
Sopa de peix espàs.
Sí, n'he menjat de peix espàs.
Vosaltres heu menjat peix espàs.
Sí.
Jo no, però sé que hi ha...
I ratlla. La ratlla també es menja.
Clar.
En fi...
La ratlla...
I el tauró.
Es pot consumir de diferents...
La manta.
A mi un cop em van oferir, però no sé si era cert, amb sopa, que es veu que és molt típica a la Xina, d'aleta de tauró.
Sí, també, aquí també fan...
Jo, sincerament, no m'ho vaig creure, vaig dir bé. Això és...
Aleta de tauró, que és així com... Queda una sopa com molt densa, no? Com una mena de tapioca.
No n'he demanat mai.
És com un postre. Sí? Com un postre, pràcticament.
Jo també la dic, no. Crec que tampoc me la menjaria.
És que jo quan vaig a restaurants orientals sempre demano sopes. M'agrada provar. Sí,
la de miso.
Doncs jo sí, jo sóc partidari.
Necessito veure l'ingredient.
Encara que el vegis, no sap. En definitiva, el silur.
El noi que ha pescat aquest silur i que ho ha penjat a l'Instagram es diu Luis Miguel González, ho va penjar i va posar aquesta fotografia en Luis Miguel, va penjar la fotografia d'aquest gran silur de 85 quilos. I deia, el que quiera peces que se moje el culot. Descenso extremo con una riada de las que corten la respiració.
Luis, a veure si prenem a parlar bé.
Mitja hora, van trigar a passar aquest peix, segons les seves declaracions.
Efectivament, és lletjíssim.
És molt lleig,
però em sembla poc mitja hora.
Si vols que et torni el guió?
Sí, no, estaria bé, pobra.
Volia donar més dades.
La foto tota l'estona.
Doncs això, que feia 2 metres... No, Exacte, sí, feia 2 metres i 32 centímetres, pesava 85 quilos, però el més gran que s'ha pescat mai aquí a Espanya feia 2 metres i 67 centímetres i pesava 120 quilos.
Fixa't.
Vull dir que encara n'hi ha de més grans que aquest, eh? Mm. I això, com va dir ell, doncs treure'l fora de l'aigua per poder-se fer la foto va ser una feinada ben gran. Després el van tornar a l'aigua, això sí, perquè van dir que tots els pescadors havien de poder tenir aquesta oportunitat de pescar un peix com aquest. Llavors,
tots, eh?
Van ser molt generosos i el van tornar a l'aigua.
Hi ha una dada que ha dit la Judit, que crec que tots hem passat per alt o tan tranquils.
A veure.
Acaba de dir que han pescat un peix de 2 metres al riu Ebre, que probablement tots ens hi hem banyat. Jo no era conscient que hi havia aquests animals tan grossos.
Jo no m'he banyat al riu Ebre.
Jo no m'he banyat
al riu Ebre.
Sí,
jo diria que sí.
Has fet bussets amb arpó a l'Ebre?
No, bussets no, com es diu? Em vaig anar a fer... barranquisme.
Barranquisme al riu?
Sí, barranquisme al riu, on vols que és fàcil, barranquisme, si no.
Sí, clar.
Que sí que és veritat.
El barranc.
El barranc és més lògic que el riu, no? El riu faràs riuisme i el barranc, barranquisme.
No, dona el riu.
Olma, és que fa moltes coses.
Depèn del tros, fan, sí que és veritat que fan escalades, fan
barranquisme. Clar, home, el barranc acaba al riu.
Ho ha fet, estic segur.
Ho ha fet, ja us ensenyaré.
Pesca amb arpó, barranquisme, de tot.
No facis barranquisme i pesca amb arpó a la vegada.
No, perquè acabarem malament. Pesca amb arpó us ho recomano fer alguna vegada a la vida.
És que no.
M'ho apunto a la meva llista de coses per fer.
De debò, eh? Un 1x1 amb un roger...
A mi em sabria greu pel peix, eh? Home,
una pregunta.
Ah, clar, però després te'l menges tan tranquil. No em penses que surt el peix? A mi aquests discursos no em van.
Anaves amb bombolla o a pulmó?
No, a pulmó.
O...
Vas amb uns quants quilos de pes, el, com es diu, de...
Però
no em surt de pes, et poses...
Per un dir-te, no?
No m'està sortint la paraula.
El Rafa i a mi no ens fa falta, el pes.
No.
I et baixem.
No, et poses plom, no em sortia. Et poses un cinturó de plom i baixes a pulmó. Fas molt d'exercici, eh? Pensa que has de pujar i baixar amb 5 o 6 quilos de plom a la cintura.
Fixa't.
I si baixes molt i de sobte no pots pujar...
Doncs no ho explico.
El cable aquell...
Hi ha un cable, no?
Menos no hi ha.
Fas així amb el... Sisplau.
Exacte. El Roger et salva.
A tot això, 85 quilos.
Sí. Silur. Ara anem a parlar de persones calves. Mira, tema radicalment.
No me l'esperava, aquesta.
Aguilar diu que va un moment al ball i torna.
Vosaltres sabíeu que Espanya és el país amb més calbs del món?
No.
Ha sigut l'enllaçament de notícia més random.
Sí. Podries haver aprofitat el bigoti del Silur.
És que no ha fet cap enllaçament. Ha estat abrupte.
He anat directe, em sap greu.
Home, has anat inesperadament.
I ha mirat els ulls de Rafa Sanahuja.
Com dient, espera't, que ara ve una cosa que t'interessa, Sanahuja.
Sí.
Ara els oients de casa esperaven que parlessis una altra espècie de peix i de cop i volta els hi treus els calbs.
Espècies humanes, les persones calbes. Sí, Espanya és el país amb més calbs del món. Segons un estudi de Medihair, una plataforma... una plataforma en línia líder en els tractaments contra la caiguda dels cabells. El país amb més homes calbs del món és Espanya. Per cert, que si es compara amb altres estudis de la mateixa temàtica, Espanya sempre està a la primera o a la segona posició del rànquing.
De calvícia.
De calvícia.
Sempre campions o subcampions, eh?
Sí.
Està molt bé, això.
En general, els països occidentals és on hi ha més calvícia masculina i el rànquing està liderat per Espanya, seguit d'Itàlia, França, els Estats Units i Alemanya.
No sé si darrerament heu vist les fotografies de Rafa Nadal.
Sí. Que dic que jo vaig tenir a mig centímetre i pobre, era com ràpid. És que jo la gent que és... O sigui, la gent que comença a tenir entrades
és
o que
sí,
posa a pejar molt, per què no rapa? La gent, per què no rapa?
Però allò es transplant, ja.
Sí, però perquè no...
Ha caigut tot igual.
Perquè no tot el cabell va bé.
En el meu cas, per exemple, jo tenia una pressió del meu entorn en què no em rapés. Que vaig vèncer un dia, perquè... Bueno, ara tinc una mica gargamel, eh?
A veure, però explica com tens el cabell.
Sí, té una melena, ara.
Explica-ho i així...
Però com he d'explicar? Si no tinc cabell, estic calb.
No, mentida, tens coroneta.
No, deixem que els oients, a cadascú es faci la seva imatge a casa seva.
No, perdoneu, el que té en Rafa...
No, perquè després ve gent a demanar autògrafs i
es decepciona.
I es decepciona molt.
Però ara vull saber-ho de debò. No es diu... O sigui, no sé en català, en castellà és la coronilla.
Sí, però
es diu calb. El cap i tens cabell als costats.
Exacte.
Això és la coroneta.
És com un casc, no? Com un casc, sí, però són de Star Wars.
caps, coronetes. Greu, però...
Que sí, sóc calb, hi ha molta honra, jo no tinc manies. No, absolutament.
I és, molt, també,
I és molt millor rapar-se, ja està.
Sí. 100%.
Per mi, sí. Veritat, Xavi Aguilar? Mira, Xavi Aguilar dona la raó, i si tu ets Xavi Aguilar...
Ja està.
Perdó,
ja està.
Però és que no estic d'acord, perquè per mi rapar-se és que et rapes tot el cap. Tu no vas rapar, tens talls als
tres.
Sí, ho
ha fet, sí.
Sí que he fet, ah, sí, sí, ho he fet.
Barbé, doncs.
La setmana que... És que avui... No puc anar fins la setmana que ve, però ja tornaré. Ja
us informaré. No
tenia hora. Disquisicions personals de Rafa Sanahuja.
Bueno, escolta, no he tingut temps, que vols que digui.
En fi, raons perquè Espanya sigui un dels països amb més calvície.
Ah, primer això,
de tot, per la genètica...
Genètica.
Sí, bàsicament genètica. Els homes caucàsics són més propensos a quedar-se calbs. Després, la dieta. Als països occidentals es consumeix molta carn i aliments processats que no tenen vitamines i minerals.
Això és culpa del kebab, Rafa.
No
fas kebab mix.
I tant.
Llavors, es tracta de deficiències de vitamines B12 i D i altres nutrients doncs, que provoquen la caiguda dels cabells.
Ja, ja.
Després, els nivells elevats d'estrès, hàbits sedentaris i poca exposició a la llum solar.
És que ho tinc tot.
És que t'anava a dir, estàs fent un bingo, eh?
Combo perfecto.
Sí, sí, sí.
La tormenta perfecta.
I, òbviament, també, doncs, els països amb la població més envellida de mitjana fa que hi hagi taxes de calvície doncs, més altes.
Rafa, et podrien entrevistar tu, eh?
Sí, sí, sóc l'exemple viu